Test de positiu per prevenció.
Així arribam a les 9 i 4 minuts. Actualitzem notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Tal com esteu, amics i amigues oients d'IB3 Ràdio, amics i amigues oients del Som Formentera, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'aquest programa que pretén viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. Avui anirem molt enrere en el temps perquè anirem a conèixer, a descobrir una casa hisenda documentada des de 1697. Una casa que estava ubicada en la que en aquell moment es coneixia com a poble de Formentera. Avui anem a descobrir una miqueta aquest immoble inclòs en el Catàleg de Patrimoni Cultural de Formentera amb grau de protecció B i que va ser declarat com a bé catalogat l'any 2002. I per aquest motiu, avui el nostre programa girarà a l'entorn d'aquest any del 2002. Coneixerem què és el que passava en el món, aquí a Eivissa, Formentera, les Balears, Espanya i el món, en aquest 2002 a nivell cultural, social, musical, cinematogràfic, en fi, una miqueta de tot això. I d'aquí uns minuts, aquí en directe als nostres estudis, tindrem a Sergio Moreno, que és un entès en la història de Sassanieta per conèixer quin era el paper d'aquesta edificació aquí, a la nostra illa, a Formentera. Coneixer-me això i moltíssimes coses més en aquests propers minuts que esperem que siguin del vostre interès. Abans, però, de posar ja el primer peu en aquesta nova hora i en aquesta nova edició del Som Formentera, deixa-me saludar-vos en nom de tot l'equip del programa, des de la producció, els guions, el control tècnic, la realització i qui us parla, tal com us dèiem, amb nom de tots ells, sóc Joan Albert Lligonya. Vinga, tot, ja ho tenim a punt. Benvinguts, benvingudes. Comencem aquesta edició del Som Formentera, avui parlant de Sassanieta. Bé, ja veieu, avui el nostre protagonista és l'any 2002, any en què aquest immoble, el nostre protagonista d'aquesta setmana, la Sassanieta, va ser inclòs en el Catàleg de Patrimoni Cultural de Formentera amb grau de protecció B i va ser declarat com a bé catalogat aquest any, el 2002. De fet, la casa de la Sassanieta, i ara parlarem amb el nostre convidat, està dividida en dos habitatges, la casa dels senyors i la casa dels majorals, i a nivell de planta baixa i cases de dalt, la casa dels senyors només. La casa dels majorals és una planta bàsica. La dels senyors consta d'un porxo de notable alçada, de manera que el sostre coincideix aproximadament amb el de les cases de dalt, amb la diferència que aquestes estan cobertes de teula i el porxo ho està del pla. La distribució és d'una cambra a la part posterior del porxo i una altra a la de davant. A l'esquerra d'aquest porxo hi ha una mena de cambra llarga i baixa amb porta fora, com si d'un celler es tractàs. Les cases de dalt estan situades a una sobre del celler i l'altra sobre la cambra de baix. A la dreta del porxo hi ha una porta que comunica amb la cuina. De fet, aquesta és una casa, clarament, és un edifici clarament singular, un exemple únic de l'arquitectura tradicional de Formentera, i ho és per diverses raons. Per exemple, en primer lloc, perquè constitueix un complex de dos habitatges de dimensions importants i de distribució més complexa del que resulta habitual a l'illa. En segon lloc, perquè es troba en un estat de conservació relativament bo i sense intervencions que l'hagin desvirtuat, de manera que manté les característiques, els materials i els acabats originals. I en tercer lloc, perquè a falta d'un estudi més profund, les referències històriques que actualment es coneixen situen aquesta casa i la hisenda dins del segle XVII. De tot això en parlarem d'aquí uns instants amb un expert en la matèria, com és el cas del nostre convidat del programa d'avui, en Sergio Moreno, amb el qual parlarem de la història de Sassanieta.
Les nostres arrels a Som Formentera.
I ara anem a parlar de música. Algunes de les cançons més destacades d'aquest 2002. De fet, l'any 2002 va ser un any important amb novetats musicals, per descomptat, cançons de grans èxits, i nosaltres tenim poc temps, doncs us hem seleccionat alguna d'elles. Volem escoltar i començar aquest repàs algunes de les propostes amb una de Moby. Són fets de Cells, We Are Made of Stars, el títol d'aquesta cançó, d'aquest artista de música electrònica, que va ser inclosa dins el seu àlbum d'estudi Aging, 18. Va ser llançada a principis d'any, el 29 d'abril del 2002, i va ser potser la cançó més exitosa d'aquest àlbum, arribant a ser el número 11 de la llista de Regne Unit. Anem, si us sembla, a escoltar un bocí d'aquesta cançó, We Are All Made of Stars, amb la música de Moby. Repàs amb cançons després d'haver escoltat a Moby amb Come Away With Me, el primer àlbum de la cantant i pianista Norah Jones, editat el 2002, un estil predominant jazzístic 100%, però també hi havia certes inclusions de música folk i soul. L'èxit va ser aclaparador en aquest àlbum, venent aproximadament 22 milions de còpies a tot el món, que es diu ràpid, i guanyant 8 premis Grammy, on s'incluïa la millor enregistrament, la millor cançó i el millor àlbum. Idò, anem a escoltar un fragment d'aquesta cançó Come Away With Me amb la dolça veu de Norah Jones, cantant i pianista.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day. Fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
With Me, la veu de Norah Jones, la veu i la música de Norah Jones, i ara si parlàvem de pianista, doncs hem de fer ressò de la Vanessa Carlton. Una Vanessa Carlton, que el 2002 també va editar un dels seus àlbums més importants de la seva trajectòria, un CD que es deia Be Nobody, on estava inclosa una delícia de cançó que porta per nom Més de Mil Milles, a Thousand Miles. Va ser coproduït per ella mateixa i Ron Fair, i va ser un dels èxits més grans de Vanessa Carlton i una de les cançons més populars d'aquell any.
Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I want.
could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight.
El recorregut ara ens condueix cap a Mèxic. Escoltem a continuació una de les cançons de Carlos Santana, però en aquesta ocasió amb un duet amb la veu de Michelle Branch. La cançó està inclosa dins l'àlbum Shaman. Estem parlant de The Game of Love, aquesta que ja estem escoltant de fons i que va ser guanyadora d'un premi Grammy com a millor col·laboració pop amb vocals i també va arribar a ser número 5 a la llista Billboard Hot 100 Singles. Escoltem-la.
Tell me just what you want me
aquest recull d'algunes de les cançons més destacades d'aquest en 2002. Tanquem amb un altre duet, en aquesta ocasió Nelly i la col·laboració de Kelly Rowland, un duet amb el resultat de Dilema, senzill llançat aquest any 2002 en l'àlbum d'estudi que portava com a nom genèric Simply Deep. Escoltem-la a continuació. Per cert que aquesta cançó va guanyar un premi Grammy com a millor cançó de rap en la 45a edició d'aquest certamen musical.
She just moved right up the block for me, and she got the hots for me, the finest thing I've ever seen. Oh no, no, she got a man and a son though. Oh, but that's okay, 'cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting it in no time. I bet I make this with her mind, and that's for sure, 'cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to
come
me.
On.
Records, història, personatges, som Formentera.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Si vols gaudir de l'actualitat poliesportiva, no ho dubtis. Sintonitza cada dia IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Esports 3 et parlam d'una a dues del migdia de tots els esports, com sempre, a IB3 Ràdio.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Seguim aquí mateix, al Som Formentera, i el que fem ara mateix és una cosa que fem programa rere programa, que és conèixer algunes de les efemèrides que coincideixen, doncs, precisament amb l'any protagonista del nostre programa, l'any 2002. Aquest any va ser designat com Any Internacional de l'Ecoturisme pel Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. Ah, i pel que fa referència a l'horòscop xinès, va ser l'any del cavall. En aquell any 2002 es va prohibir per llei la venda de qualsevol tipus de gasolina amb plom. Per cert que també aquell any la pel·lícula Los Otros, de Alejandro Amenábar, es va convertir en la pel·lícula triomfadora dels Premis Goya. Es van dur 8 estatuetes. També coincideix en aquest any que en els Jocs Olímpics entre el Salt Lake City, l'esquiador alemany nacionalitzat espanyol en Johann Mulek, el Juanito Mulek, va aconseguir la medalla d'or a la prova de 30 quilòmetres d'esquí de fons. El 2002, i en concret el mes de març, l'estat espanyol va finalitzar el curs legal de la pesseta i del període de convivència amb l'euro, quedant aquest últim com a única moneda de curs legal. En aquest any també, a principis, ja començaven a haver-hi evidències del canvi climàtic. Per exemple, un 19 de març, un bloc de gel de la mida de la província d'Àlaba es va desprendre de l'Antàrtida. També aquell any el Congrés dels Estats Units reconeix que l'inventor del telèfon va ser l'italià Antonio Meucci i no pas el nord-americà Alexander Graham Bell, qui li havia robat la patent. Un tràgic accident aeri al llac Constanza, entre les fronteres entre Alemanya i Suïssa, van xocar en ple vol un Tupolev 154 i un Boeing 757 de càrrega. Van morir 71 persones, entre ells 52 nens russos que anaven de vacances a Barcelona. I aquell any també va ser l'any del conflicte de l'illa Perejil. Recordeu, un grup de gendarmes marroquís van prendre l'illa de Perejil iniciant el primer conflicte armat del segle XXI. Aquest conflicte és conegut com l'incident de l'illa de Perejil. Aquell va ser l'any en què l'expresident nord-americà Jimmy Carter, que va morir el 1981, va obtenir el Premi Nobel de la Pau. Pel que fa referència a altres tipus d'efemèrides, per exemple, destaca que del 3 al 16 de juny es va realitzar el Festival de l'Illa del Wight, després de 32 anys de silenci. També un 7 de gener, Yves Saint Laurent va anunciar la seva retirada del món de la moda. Un 5 de gener es va detectar que l'ovella Dolly tenia artritis, el que va plantejar dubtes sobre els riscos de la clonació. A meitats d'aquell any, l'Organització Mundial de la Salut declara la regió europea lliure de poliomielitis. Aquell any, el Premi Príncep d'Astúries, en alt, se'l van dur Woody Allen. Mentre que el Premi Nobel de Literatura, per exemple, se'l van dur Imre Keretz, el Premi Nobel de Pau va ser per Jimmy Carter, tal com deien fa uns moments, i el Premi Nobel de Física va ser per Raymond Davis Jr., Masatoshi Koshiba i Riccardo Giaconi. En fi, una mirada en diagonal, algunes de les efemèrides, algunes de les coses que succeïen al món en aquest any protagonista del nostre programa, aquest 2002. Moment a continuació de continuar aquest recorregut, un recorregut que ara ens condueix a conèixer algunes de les pel·lícules que es podien veure en aquest any protagonista del nostre programa que passava en aquell any. Doncs, cinematogràficament parlant, ho podem parlar de l'estrena d'una pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, la qual va recaptar més de 358 milions de dòlars, que es diu ràpid. La pel·lícula en qüestió és Minority Report, protagonitzada per Tom Cruise. Minority Report és aquesta pel·lícula de ciència-ficció, tracta sobre els problemes que podrien sorgir en cas que la policia pogués saber quins crims es cometran abans que succeeixin. Està basada en un relat curt de Philip K. Dick que portava per nom de Minority Report del 1956. Anem a recuperar uns instants d'aquesta pel·lícula Minority Report, protagonitzada per Tom Cruise i dirigida per Steven Spielberg.
Dios mío. Mi hijo. Día tras día, durante estos 6 años, solo he pensado en 2 cosas. La primera, en cómo sería mi hijo si estuviera vivo hoy. Si le reconocería si me cruzara con él por la calle. Y la segunda, en qué haría la persona que se lo llevó. Tenías tu razón. No me han tendido una trampa.
Tienes que llevarme a casa.
No. No. Lo dijiste sin dudarlo. No existe ya un informe en minoría. No tengo alternativa de futuro. ese hombre.
Tú aún tienes elección. Los otros no vieron su futuro. Tú aún tienes elección.
Leo Croft.
¿Quién coño es usted?
¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿A dónde lo llevaste? ¿Está bien? ¡Dímelo, hijo puta! ¿Dónde está?
Le metí en un barril. Le hundí en la bahía. Volvió a salir a flote. Entonces le saqué. No fui cruel. No fui cruel. No fui cruel.
Sense aquesta pel·lícula Minority Report seguim amb altres pel·lícules en aquesta ocasió de... estem fent del 2002. Ara parlem de El Pianista, a la direcció Roman Polanski, protagonitzat per Adrien Bodri i el mateix Roman Polanski. Aquesta pel·lícula tracta sobre les memòries d'un músic jueu i el polonès Vladislav Splitsman, recollides al llibre El pianista del gueto de Varsovia, escrit per ell mateix, i on narra les seves experiències en la seva vida en temps de guerra. Va guanyar la Palma d'Or i l'Òscar al millor director, que són un dels premis més destacats en el seu àmplit palmarès. Anem a escoltar uns instants aquesta pel·lícula, El pianista. Del pianista, passem a una pel·lícula d'acció i aventures, Mor un altre dia. Aquesta pel·lícula va recaptar més de 432 milions de dòlars, però bé que tenia un pressupost de 142 milions de dòlars. Va ser rodada a Islàndia, Hawaii, Corea del Sud, Cuba i també als estudis Pinewood de Califòrnia. Aquesta pel·lícula és dirigida per Lita Mahori, pertany, evidentment, a la sèrie de pel·lícules de Bond, de James Bond, i és el protagonista, l'agent 007, que investiga en secret els plans de Zhao, el fill del pacifista coronel Moon de l'exèrcit de Corea del Nord.
Magnífica vista.
Sí, ya lo creo. Es una pena que nadie más lo sepa apreciar.
¿Un ojito? Robert.
Mor un altre dia, una coproducció anglo-estatunidenca d'aquest 2002 amb una durada de 133 minuts. De la pel·lícula d'acció passem a una altra pel·lícula, en aquesta ocasió un drama sense cap mena de dubte, Los lunes al sol, pel·lícula espanyola dirigida per Fernando León de Aranoa i produïda per Elías Querejeta. Anys després de la reconversió industrial de Vigo i les protestes massives per acomiadaments, diversos d'aquests aturats viuen el dia a dia. El fracàs d'instal·lacions segures i la situació es torna cada vegada pitjor. Així transcorre la seva vida sense treball, tombant-se els dilluns al sol. Anem a recuperar uns instants d'aquesta pel·lícula.
Estàs bé? Min, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 i 8.000. Muy bien.
¿Lo ves como no ha sido nada? Esta noche prontito a la cama y listo. Además que tú has estado bien, Santa, coño. Los que no han estado bien han sido ellos. Pero mira, que les den por culo. Tú has hecho lo que tenías que hacer.
Sí, de rato.
Y además bien, clase. ¿Que queréis 8.000 pesetas? Pues toma, ahí las tenéis, las 8.000 pesetas. Os tomáis algo a mi salud. Y parece que no. Parece que no, pero estas cosas suman. Te hacen crecer. De aquí. De coco. Que se te ve mejor, coño. Más maduro.
Para, para.
¿Aquí?
Es un momento.
Aquestes són algunes de les pel·lícules que us hem triat. En tenim temps limitat, però del 2002 van haver-hi altres estrenes destacades com Frida, Atrapada, The Catherine, Jane o Jane Q, entre d'altres pel·lícules editades aquest 2002.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Ferran Vallès et du de viatge per tot el món a De Tot Color.
Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta i el res. Escolta la que teva en sa ràdio en on i disposa't a viatjar pel món. Hey! De Tot Color. De Tot Color, vas per tot el món sense anar dins d'un avió. De Tot Color, De Tot Color, és aquest programa sobre integració, integració.
Dijous, integració. A les 8 del vespre,
Ferran Vallès, tu conta a IB3.
IB3 Ràdio, a Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2. A Caldià, 92.7. A Capdepera, 96.4. A Ciutadella, 100.9. A Eivissa i Formentera, 93.7. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Pollença, 101.1. A Sant Josep, 102.3. I a internet, a www.ib3.org.
Molt bé, doncs seguim, ja ho heu sentit, avui estem movent-nos en aquest any, en l'any 2002, motiu, doncs, en què el nostre protagonista d'avui, aquesta casa de la Sanieta, va ser declarada, doncs, com a bé catalogat, va ser inclòs en el catàleg del Patrimoni Cultural de Formentera amb grau de protecció B i va ser declarat com a bé catalogat en aquest mateix any. Per parlar una miqueta més, us ho dèiem al principi del programa, hem convidat aquí un expert en la matèria, amb aquesta edificació en la casa de la Sanieta. Ell és arqueòleg, que ha fet un històric... un estudi històric d'aquesta casa. Sergio Moreno, el tenim aquí a l'estudi d'IB3 ràdio La Sabina. Què tal, Sergi, com estàs?
Molt bé.
Gràcies. Gràcies per atendre aquesta invitació. Des del Som Formentera tenia moltes ganes de parlar i de conèixer una mica més aquesta edificació que data doncs, del segle de 1697. Una edificació en què, explica'ns una miqueta quin és el paper que tenia aquí a Formentera aquesta casa de la Senyeta des d'aquella època.
Bé, la primera notícia que es té de la casa ve a ser del 1725, més o menys, és un poc més tard, en el que un home anomenat Francesc Tur, de la família dels Damians, va adquirir la finca i s'hi va fer una casa, que és aquesta, la Senyeta. No sabem gaire cosa de la casa en aquests anys, en el segle XVIII. Sí que sabem que el seu fill, Maria Tur, va cedir les terres per construir l'església de Sant Francesc. Al poble. Aquestes terres formaven part de la finca de Sant Cabea, que està enganxada a la Senyeta, eren del mateix propietari. I el fet de que se construís l'església en la finca de la Sant Cabea va provocar que totes les cases que es van anar construint en aquells mateixos anys, de fet, es van construir el 1797 en Gaietà Soler, que era un funcionari de l'Estat que va fer una capbrevació. Diu que hi havia 21 cases ja construïdes al voltant de l'església. És el primer nucli del poble de Sant Francesc. I la gran majoria estan construïdes en terres de Sa Tancavella i de Sa Senyeta. Per tant, Sa Senyeta és de les primeríssimes cases que es construeix el que és avui en dia el poble de Sant Francesc, però no només això, sinó que bona part del poble està construït a la finca de Sa Senyeta.
Clar. Perquè, efectivament, aquests terrenys, el que apuntes tu, abarquen doncs, fins a Sa Tancavella, també passen per l'església, arriben inclús a una zona aquí que actualment es diu, que és l'aparcament de Sa Senyeta i que està doncs, al voltant d'un quilòmetre de distància d'aquesta casa. Vull dir que era un terreny gran i, a més, m'imagino, ja m'ho confirmaràs, que era una casa gran, a diferència de les altres que es podien construir al voltant d'aquesta finca.
Bé, avui en dia ho és. Avui en dia és una casa molt gran, però, de fet, la construcció original no. Era una construcció relativament petita, de forma rectangular. Pel que hem pogut veure a l'estudi, la casa va cresquent amb els anys.
Sí.
I la façana que avui en dia tothom associa més a Sa Senyeta, que és aquesta façana més monumental que es veu des del carrer, es construeix a final del segle XIX, quan adquireix la casa en Bernat Tur Vinyes, de la família dels Bildos, que venien de Sant Josep, que va ser nomenat capellà de l'església de Sant Francesc, i van adquirir la casa i se'n va anar a viure allà amb el seu germà i la família del germà, i van construir aquesta segona vivenda enganxada a la que ja existia, molt més monumental segons els usos arquitectònics d'Eivissa. Sembla ser que amb la idea de redirigir la finca cap al conreu de la vinya. Eren els anys en què va aparèixer una epidèmia de filoxera molt, molt important a tota Europa, que va devastar els conreus de vinya de França i de tota la península ibèrica, però no va arribar a Balears en aquell moment. Llavors, hi va haver-hi com uns anys, fins que la filoxera finalment va arribar a Balears, en què el conreu de la vinya era un grandíssim negoci, perquè hi havia moltíssima demanda i els principals productors havien caigut per culpa d'aquesta epidèmia. Llavors, sembla que es construeix aquesta casa una mica en la idea d'aprofitar aquesta circumstància.
Estem parlant ara de principis del segle XX?
Estem a finals del segle XIX. Finals del segle XIX.
Sí, principis del segle XX, que aquesta casa, diguéssim, ja em confirmaràs, Sergi, ja era una casa, diguéssim, tal com la coneixem ara, una casa on hi havia una zona pel majoral i una altra pels senyors,
no? És el moment en què es construeix això. És el 1861, per ahí, se n'hi van a viure els Bildos. I, de fet, apareixen per primera vegada la família dels Turvinyes apareixen al padró de 1861. Apareixen per primera vegada, com que ja viuen a la casa. I és en aquest moment en què fan totes aquestes obres, construeixen aquesta segona casa, que serà la casa que a partir d'aquell moment es dirà la casa dels senyors, i la casa més antiga queda pels Mijorals, que de fet durant tot el segle XIX hi vivien Mijorals. El propietari original sembla que no hi va arribar a viure o molt poc temps.
Ja.
Llavors, en aquell moment és quan la finca té dues cases, té una casa per la família dels propietaris i una casa pels majorals, que eren els que s'ocupaven de la finca.
Com és que sí, era una, efectivament dos habitatges, però que estaven doncs, compactats, no? Perquè si no m'equivoco i em corregiràs, els senyors vivien a la part de dalt i els majorals vivien, diguéssim, pràcticament a la part de baix d'aquesta casa. Era una planta, una edificació de dues plantes.
Bueno, no, hi ha una edificació de dues plantes, que és la casa dels senyors, ocupaven pis de dalt i planta baixa, i després hi ha una altra casa adossada, sí, que és només planta baixa, que era la casa dels majorals. El que sí que és veritat és que, fent l'estudi, el que hem vist és que l'edifici està sembrat de portes condemnades que s'han obert i s'han tancat, i sembla ser que sí que hi havia connexió entre les dues cases, i hi ha portes que comuniquen les dues cases, que comuniquen les dues cases amb la casa de la casa fonda, que li diuen, que era la, on, la casa del vi. I hi ha cases de jeure, hi ha estances que passen d'una casa a l'altra amb els anys. Segons si la necessitaven els majorials, tapiaven una porta i obrien l'altra. I si la necessitaven els senyors, tapiaven la banda dels majorials i obrien cap als senyors.
Clar, tot això estem parlant de la història més o menys relativa en recent, a principis del segle XX, finals del XIX, que comentaves, però aquesta casa ja hi vivia gent, tal com deies tu al principi, doncs des de finals de 1600, no? Sempre hi ha hagut gent allà o visquent gent? Com era el perfil de la gent que vivia allà? Eren pagesos? Què passava en aquella casa?
Sí, els primers dels que tenim notícia, dels que hem pogut trobar noms i proves reals de que vivien allà, apareixen al padró de 1825, que és el primer padró.
1825.
Però és el primer padró és quan es comencen a fer els padrons.
Clar.
No? I abans, l'única notícia que en tenim és de la capgravació d'en Gaietà Soler, que diu que és propietat d'en Francesc Tur Damià, o d'en Maria Tur Damià, que la va adaptar de son pare. Però no sabem del cert que hi visqués. De fet, sembla ser que no, que hi vivien majorals. Però no sabem qui hi vivia. Al segle XVIII, des del 1725, que ja sabem que hi ha la casa, fins al final del segle XVIII, no sabem. Hi ha 100 anys que no sabem. Sabem de qui és la casa, però no qui hi viu. Al segle XIX, el que sí que es veu que són majorals. No hi arriben a viure els propietaris fins que la compren els vildos al final del segle XIX.
Entenc.
Llavors, era una finca que... Bé, la casa era perquè hi visqués la persona que treballava la finca, però no realment el propietari.
El que sí que està clar és que aquesta casa, a segle XXI, el 2019, està relativament bé, relativament en bon estat de conservació, no? S'ha fet poca cosa recentment, ara s'ha utilitzat i serà la seu del futur museu, però podríem dir que quan obrim la porta i entrem en aquest habitatge, en sa senyeta, fem un pas enrere en el temps i veiem les coses, les parets, com estava, doncs,
la casa del senyor, sí, aquesta casa que es va construir a finals del segle XIX realment està molt ben conservada, ha patit poques intervencions, durant el segle XX va patir algunes ampliacions, etc., però diguem, aquesta edificació que es va construir a finals del segle XIX es conserva realment molt bé.
Sí.
Conserva els referits de calç, les cobertes, hi ha hagut canvis, però es conserva molt bé, la veritat. La més antiga, que seria la casa dels majorals, va patir una reforma important a finals del segle XX,
sí,
entre els anys 70 i els anys 80, i van picar les parets, les van referir de ciment, i van construir una barra americana, un bany, en fi, la varen adaptar a una vida més moderna,
sí.
Llavors, en aquest sentit, està més alterada. Però bé, en realitat, els murs hi són. Quan piques aquest referit de ciment, a baix tens tota aquesta informació de tots aquests canvis que ha patit la casa, de portes que s'han obert i s'han tancat, i espais que s'han redimensionat i coses així. En realitat, sí, en conjunt esta és una casa realment molt ben conservada per l'edat que té i per tot el que ha viscut.
Clar, i podríem dir que és una casa, un exemple únic aquí a l'illa de Formentera d'una edificació d'aquest estil, o en altres indrets de la illa podem trobar edificacions, per una banda, tan antigues i, per altra banda, doncs, que haguessin tingut el mateix ús.
Hi ha altres exemples. El que passa és que sí que és veritat que n'hi ha molt poques. N'hi ha molt poques d'aquest estil més ibisenc, molt monumental, típic del segle XIX, amb aquestes façanes altes, i això sí que és no n'hi ha gaires a Formentera. És un cas molt... N'hi ha alguna més, però és un cas molt especial.
I el nom de la senyeta, d'on ve? Existeix encara? Es conserva aquesta senyeta? O se sap més o menys on podia estar, si és que n'hi havia?
Doncs no se sap gaire bé. Sí que es parla de que hi havia una seny més tirant cap a l'Estany Pudent, que es veu que era el que donava nom a la finca. El que sí que és un detall important és que aquest nom és el primer nom que es coneix de la finca. O sigui, la finca es coneix, apareix ja als documents del segle XVIII amb el nom de Sassanieta, apareix a tots els padrons del segle XIX amb el nom de Sassanieta, no ha canviat de nom mai. El més habitual amb les cases de pagès és que adopten el nom de la família que hi viu, però sí, si canvia aquesta família amb els anys tendeix a canviar també el nom de la casa, i el que era Can Mariano Tur acaba sent Can Pep Coix. Sassanieta no, com que ha estat una mica impermeable a tots aquests canvis de propietaris i tot això, ja ha quedat amb el nom antic. Cosa que està molt bé, perquè ens facilita molt buscar documentació, perquè és fàcil seguir el rastre, diguem.
Pel que fa referència, doncs, a l'edificació en concret, i en si, aquesta casa, dèiem, doncs, que sí que s'han realitzat forces, diguéssim, actualitzacions, i aquesta darrera que comentaves de 1970, però a part dels murs i a part, diguéssim, de les estances, es conserva o s'ha recuperat alguna eina, algun enginy, alguna història relacionada amb la casa que no siguin només els murs?
Sí. Nosaltres, de fet, no ens ocupam d'aquesta part, nosaltres hem ocupat de l'estudi del que és l'edifici, però sí, la casa conserva prou coses. La mateixa casa fonda, la que era la casa del vi, conserva botes prou antigues, conserva llibrells i eufabis en calç. La casa més antiga també va ser l'última que va estar més habitada pels propietaris, i han aparegut mobles, maletes amb roba antiga, eines del camp. Sí.
Doncs és una època, som una illa com Formentera, que plovia quatre gotes mal comptades, i que la terra, doncs, a vegades, depenent quina zona no era la més òptima per plantar, en l'època de la construcció i en què vivien tota aquesta gent, hauria de ser una època molt dura, no? En tenim constància de com es vivia cicles enrere en aquesta zona?
No, per l'estudi de la casa de Sassanieta. Bueno, per l'estudi de la casa de Sassanieta, sí. Diguem que el padró de 1847, em sembla que és.
Sí.
47, hi ha un afegit, que és una fulla de recaptadors, de tributadors, perdó. De tributadors. L'administració fa aquest recompte de cases que tributen impostos,
sí,
i una valoració de les finques per calcular el que han de tributar. I allí sí que parla de quan produeix la finca en reials, que era la moneda del moment, i quants d'aquests reials es dediquen a manteniment de la pròpia finca i quants estan subjectes a tributació. La finca de Sassanieta era una finca molt gran i prou productiva. Els propietaris de Sassanieta sí que en treien una bona renda d'aquesta finca. De totes maneres, en conjunt, el segle XVIII i el segle XIX viuen una mena de regeneració del camp, de renovació dels usos agrícoles. S'introdueixen noves espècies de conreu, com serien la vinya, el conreu de la vinya, quan va haver-hi tot el boom de la filoxera, però també s'introdueixen fruiters, s'introdueixen el garrover, les ametlles, tot això s'introdueix al segle XIX. Diguem que es renova, es passa d'aquesta agricultura típicament feudal basada en el cereal i poca cosa més, a una agricultura més que busca productes que s'adaptin bé en aquesta climatologia tan àrida que tenim,
sí,
com són els arbres de secà, com el garrover o l'ametller o l'olivera, i més orientades cap a obtenir un benefici econòmic de cara al mercat.
Sí, un mercat, però que realment a Formentera en aquesta època hi havia no massa gent. No sé quanta gent hi havia. Aquest producte anava cap al mercat, no era autoconsum.
Hi ha les dues coses. Depèn, clar, hi havia finques que bàsicament sembraven per ells i gràcies.
Exacte, sí.
I els que tenien capacitat, perquè tenien, pues, com el cas de Sassanieta, que tenien més terra o això, sí que s'embarquen. Per exemple, en el cas de Sassanieta hem pogut documentar això, no? Aquest context de l'època del conreu de la vinya, per aquestes bones condicions degudes a l'epidèmia de filoxera. Hi ha altres exemples, Can Marroig mateix. Antoni Marroig era un empresari mallorquí que va comprar la finca de Can Marroig per invertir i dedicar-la a la vinya, perquè hi havia unes condicions excel·lents per la venda, per conreu de la vinya a Balears.
Sí.
Llavors, és aquest moment, és el segle XIX, hi ha aquest canvi de concepte amb l'agricultura, que ja no està en el model feudal de plantar cereals i pagar una renda al propietari, sinó que comença a haver-hi aquestes inversions de cara a produir per vendre a un mercat, uh-huh. no? A un mercat que està subjecte a les circumstàncies internacionals, com el cas de l'epidèmia de filoxera.
Recordem als amics oients que s'acaben d'incorporar ara mateix a la sintonia d'IV3 Ràdio, que avui al Som Formentera estem parlant en aquest darrer tram de programa amb Sergio Moreno. Ell és arqueòleg i ha fet aquest estudi, un estudi acurat sobre la història d'aquesta edificació, Sanieta, una casa hisenda documentada a finals del 1600 i llargs, i que en aquella època es va ser construïda en què seria, tal com deia l'historiador, doncs, el poble de Formentera, en si, que seria Sant Francesc. Un estudi en què m'agradaria que ens expliquessis quant de temps t'ha costat realitzar, com va sortir la idea de fer aquest estudi sobre la Sanieta i que ens hi trobarem en aquest estudi. Suposo que detalladíssim, no?
Bé, sí, l'estudi en realitat és una obligació legal, per dir-ho així, quan se volen fer qualsevol tipus d'intervenció damunt d'un edifici històric d'aquest estil, un bé catalogat, és obligatori fer un estudi històric. No es pot tocar un edifici, començar a picar parets i obrir finestres sense haver documentat bé el que hi ha. Llavors a nosaltres ens va contactar el govern balear per demanar-nos aquest estudi en vistes a les obres, al projecte d'obres de remodelació que es farà pel futur museu.
Exacte.
De Formentera. Hem estat uns quants mesos. L'estudi va començar el mes de març i hem acabat d'entregar l'informe. Bé, vàrem entregar la primera versió al juny, sí. i la versió revisada ara al setembre. Ha estat molta feina, doncs hem hagut de picar, de fer cales, picar parets per buscar aquests indicis als murs de tota aquesta evolució de l'edifici,
sí.
per poder determinar quina part es va construir primer, una mica quina ha estat la trajectòria de l'edifici, els canvis que ha patit, l'evolució que ha tingut. Hem hagut de fer tot el buidatge documental, anar als arxius, resseguir el nom de Sanieta en els documents per veure fins a on podíem arribar i si podíem determinar qui vivia a la casa i fins a on podem saber el nom del... Bé, i això, si podíem tenir informació respecte al que es produïa... En fi, totes aquestes qüestions. I també hem fet una, que també està inclòs a l'estudi, un estudi d'estat de conservació i pautes de restauració. La meva companya és restauradora, i el que va fer és això, va estar mirant, doncs, totes les patologies que té l'edifici, totes les alteracions que s'han de solventar, les esquerdes, humitats, degradacions de materials, que ha pogut localitzar de cara a que en vistes a que els constructors, les persones que hagin de fer aquesta reforma, les tinguin presents i les puguin solucionar.
Una reforma que anirà, doncs, orientada perquè aquesta zona de Sanieta sigui el futur museu de Formentera, no? Com veus tu que un edifici com aquest, precisament, a part de restaurar-lo i posar-lo tal com era, doncs es realitzin aquestes obres de millora, ja no de restauració, sinó de millora o adequació perquè es pugui convertir en un museu?
A mi em sembla que és una oportunitat absolutament única, perquè és un edifici que està molt vinculat a la història de Formentera des del repoblament. És un edifici molt particular, n'hi ha molt pocs exemples d'aquest estil a Formentera, està molt ben conservat. Jo, pel que he pogut veure, totes les administracions implicades, tant el Consell Insular de Formentera com el Govern Balear, com fins i tot el Museu Arqueològic d'Eivissa, tenen una idea molt clara del que volen i del que pretenen fer a Sanieta. Sembla que van bastant en consonància pel que jo he pogut veure. Després, en privat no sé com serà, però pel que jo he pogut veure, sí. Sembla que tenen una idea molt clara. Sobretot el Consell de Formentera no només tenen una idea clara del que volen, sinó que trobo... El que jo he notat per part de l'àrea de patrimoni és que realment hi estan molt motivats amb la idea del museu, i necessàriament amb tanta bona predisposició i amb una mentalitat tan clara del que es vol aconseguir, el resultat ha de ser necessàriament bo. Jo estic, la veritat és que tinc moltes ganes de veure què faran, perquè perquè el que estic veient de, les, no sé, la implicació que tenen amb nosaltres mateixos a l'hora de fer l'estudi, la implicació de l'àrea patrimoni ha estat increïble. Uh-huh. Llavors penso que realment tenen ganes de fer una cosa que realment tingui molt d'impacte i molta significació per Formentera, i crec que ho aconseguiran.
En tot cas, les obres, diguéssim, de rehabilitació d'aquesta edificació, la Sanieta, són molt inferiors que no es pas les que s'han de fer, per exemple, en una altra casa que ha de ser també convertir-se en museu, com és el Can Ramon, no?
No ho sé.
Saps l'existència, doncs, de la casa de Can Ramon?
Sí, sí, sí. Sí, però això ja li hauries de preguntar a un arquitecte. No sé, aparentment, sí, mm-hmm, però a saber. L'arquitecte dirà, què va, si tot el que hem de fer per posar llum i sanejaments i tal serà una barbaritat. Però això ja no ho sé.
Molt bé, doncs no tenim temps per més, el temps se'ns tira a sobre, però volem agrair-te moltíssim que hagis vingut aquí als estudis de TV3 Ràdio, aquí a la Sabina, per parlar-nos una miqueta aquests minuts sobre aquesta casa, la casa de la Sanieta. En Sergio Moreno és arqueòleg, que és l'autor d'aquest estudi a fons de la història i de l'estat d'aquesta edificació, que serà la seu del futur museu de Formentera. Sergio, moltíssimes gràcies. Chau, serà gràcies fins una propera ocasió.
Gràcies a vos.
Molt bé, amics i amigues oients de TV3 Ràdio, amics i amigues oients del Som Formentera, amb la nostra sintonia posem punt i final d'aquesta edició d'avui d'aquest programa en què el nostre recorregut ha estat centrat en la història, en el repàs, en conèixer una miqueta més aquesta edificació, com és el cas de Sa Sanieta, i ho hem fet parlant i conversant, com ha pogut veure fa uns minuts, amb l'arqueòleg Sergio Moreno. A més, ens ha servit d'excusa per conèixer com que passava, com quina música s'escoltava, com es vivia en aquest any 2002 a la nostra illa, aquí a Formentera, les Balears, Espanya i el món, a través de les cançons, a través de les pel·lícules i també, evidentment, a través de les efemèrides. Ha estat de bo un plaer tenir l'oportunitat de compartir amb tots vosaltres aquests minuts. Esperem que la setmana que ve vulgueu repetir amb nosaltres amb una nova edició del Som Formentera, on anirem, ja us avancem, amb una necròpoli bizantina, la de Setanca Vella. Així que només queda agrair-vos que ens hagueu deixat estar al vostre costat. Us enviem una càlida i cordial salutació a tot l'equip del programa, producció, realització, control tècnic, i qui us parla en nom de tots ells, el meu nom és Joan Albert Lligonya. I volem marxar amb una cançó, com és habitual, i amb una cançó de l'any protagonista del nostre programa, aquest 2002, una història musical que comença d'aquesta manera, amb la veu i la música de Chris Martin i la seva banda són els Coldplay, qui tanquen aquesta edició d'avui amb aquests rellotges, que és el que ens agrada a nosaltres tirar enrere i posar-los al dia. Clocks! Salutacions, que vagi molt bé. A reveure. Salut! Salut!